Bon dia. Unes 9.000 persones ja han fet servir el servei de transport del Rumbus.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Recordar que des del seu inici ja l'han utilitzat unes 9.000 persones, dades de, crec, de dies enrere. Ara segurament aquesta xifra ja ha pujat i per tant observem especialment durant les obres de l'aparcament de la Fageda que aquest servei ha estat utilitzat i es comença a conèixer.
És el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. El Parc Natural de la Zona Volcànica destaca el bon funcionament del servei i anima els visitants a fer servir el Rumbus encara més. Des de Teixa diuen que a l'estiu es va notar una major afluència de viatgers amb aquest servei de transport i avancen que ja pensen com millorar-lo. De seguida repassem els detalls d'aquest i altres temes en un inici d'informatiu marcat per la mobilitat a casa nostra. Abans, però, repassem la resta de notícies que ens ocupen aquest dijous 16 de novembre de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Els treballs del bicicarril entre Santa Pau i Olot avancen a bon ritme. L'obra se centra en el trasllat de les línies telefòniques que dificulten avançar en els terminis. Segons el director del Parc Natural, Xavier Puig, el primer tram que connecta amb el restaurant dels Ossos fins a l'escola Joan 23 s'hi ha de recol·locar molts serveis de cablejat. Què diferencia un pa artesà d'un pa de gasolinera o prefabricat? En aquest informatiu ho descobrirem perquè, segons forners artesans de la ciutat, la durabilitat, el gust i el color són els factors diferencials. El cançoner de les Planes d'Hostoles 1922 és un llibre que recull 186 peces que es cantaven al municipi fa més de 100 anys. El llibre recull els treballs dels mestres Joan Tomàs i Joan Llongueres. També parlarem del programa especial El segon capítol dels 25 anys Olot Televisió. Avui recordarem la festa d'inauguració de l'any 1998 de la cadena televisiva de casa nostra. Els amics de Sant Esteve, per la seva banda, i el Santuari d'Altura d'Olot fan una crida a tothom per aconseguir donacions econòmiques per tal de recuperar les imatges de Sant Esteve, Santa Sabina i Sant Valentí, que haurien d'estar situades a la façana de l'església. Aquestes figures van desaparèixer durant la Guerra Civil. En esports, com cada dijous, parlarem de l'hoquei Olot, que vol recuperar bones sensacions. Els olotins reben aquest dissabte a 7:45 del vespre al Club d'Esports Vendrell. Després de dos desplaçaments en el que va de Lliga sense sumar, els de Jordi Garcia volen mostrar el seu millor nivell a la Josep Jou. I també parlarem de la moda del pàdel, que també arriba a les Planes d'Hostoles. La demanda per una instal·lació d'aquesta modalitat esportiva ha crescut exponencialment en els últims anys. El consistori s'ha acollit a una línia de subvenció de la Generalitat que pagarà més del 60% del cost de la instal·lació.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus amb el ple d'investidura al Congrés dels Diputats com a gran protagonista. Segueix en marxa aquest ple d'investidura que va començar aquest dimecres, ahir dia de retrets entre el PSOE i l'oposició protagonitzada per el Partit Popular i Vox. Per la seva banda, Junts ha anunciat aquest dijous que votarà sí la investidura de Sánchez, que sumarà majoria absoluta. Després d'una primera sessió d'aquest dimecres, que va durar més de 8 hores, aquest dijous arriba el torn de Bildu, PNB, UPN, BNG i Coalició Canària. Rufián, per la seva banda, avisa Sánchez que el poden obligar a celebrar demà un referèndum a Catalunya. Quan el PSOE els intenti enganyar, mai direm que la culpa és de vostès, ha dit el portaveu d'Esquerra dirigint-se als diputats i senadors de Junts per Catalunya. Precisament lligat a l'amnistia i sobretot a les protestes als carrers, càrregues i detencions en les protestes contra la investidura de Pedro Sánchez a Madrid. Poc abans de les 11 de la nit d'aquest dimecres, la policia ha decidit actuar per dispersar els centenars de manifestants que es concentraven davant la seu del PSOE a Madrid. Mor Ferran Llavina, veu del déu Kaito, a Boda de Drac i actor en sèries de TV3. Va participar al Laberint d'Ombres i al Cor de la Ciutat, entre d'altres. A la pàgina internacional, lluny de la política, l'ONU aprova el cinquè intent de demanar pauses urgents i corredors humanitaris a Gaza. A diferència de les ocasions anteriors, aquesta vegada no hi ha hagut vetos per part dels Estats Units, Rússia i la Xina. I un cavall s'escapa en un avió de càrrega i l'obliga a tornar a l'aeroport de Nova York. Un Boeing 747 de càrrega ha hagut de girar cua mitja hora després de l'airar-se per un cavall rebel que s'ha escapat de l'estable portàtil.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El canvi de temps ahir es va notar, sobretot pel que fa a temperatura, però també l'aspecte del cel. Un dia ennuvolat, emboirat a les muntanyes i a l'extrem sud, a tocar del Montseny, va caure alguna gota, algun plogim a la tarda i al vespre. Poca cosa. Bé, les temperatures es van quedar entre els 15 i els 20 graus. 20 graus a Llançà, la més alta. Res a veure amb les temperatures de dimarts. Mieres van arribar a 18, el dia abans 28, ha baixat 10 graus la temperatura màxima. A Camprodon la mínima 3, màxima 13. A Ribes de Freser mínima 7, màxima 13. A Olot màxima només 15. O a Vic també es van quedar només amb 15 graus. En definitiva, refrescada que notarem també avui. Avui matí encara ennuvolat, no descartem alguna gota, algun plogim cap al sud, molt poqueta cosa, bàsicament cap a la selva. I a la tarda una mica més de sol a tot arreu amb algun núvol prim. Per tant, la tarda ja no estaria tan tapat el cel o tan ennuvolat. Les temperatures quedarien entre 16 i 22 aproximadament. Puja una mica la màxima perquè la tarda farà una mica de sol. I bé, divendres, dia variable, mig ennuvolat, no descartem alguna pluja feble cap al sud de la Costa Brava i la Selva, molt poqueta cosa, bàsicament matí, i a la tarda variable amb clarianes. Al cap de setmana ja tindrem més sol i aquesta temperatura que tendeix a pujar ràpidament tornarà a fer calor entre diumenge i dilluns de la setmana vinent.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 16 de novembre de 2023 amb la mobilitat com a protagonista en aquest inici d'informatiu, perquè unes 9.000 persones ja han fet servir el Rumbus, que va de les Preses a Santa Pau. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa destaca el bon funcionament del servei i anima els visitants a fer-lo servir encara més. Des de Teisa diuen que a l'estiu es va notar una major afluència de viatgers al Rumbus i avancen que ja pensen com millorar-lo. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Després de mig any de posada en funcionament del servei de transport Rumbus que apropa els visitants des de les Preses fins a Santa Pau, des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa valoren positivament la rebuda que està tenint fins ara. En parla Xavier Puig, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Hem de recordar que des del seu inici ja l'han utilitzat unes 9.000 persones, dades de, crec, de dies enrere. Ara segurament aquesta xifra ja ha pujat i per tant observem especialment durant les obres de l'aparcament de la Fageda que aquest servei ha estat utilitzat i es comença a conèixer.
Amb les obres de millora, l'aparcament de la Fageda completades, des de Turisme Garrotxa, el Parc Natural de la Zona Volcànica i Teixa continuen insistint els visitants a fer ús del Rumbus per col·lapsar menys el trànsit a la comarca. Ara, per exemple, els caps de setmana de tardor, on es concentra un gran volum de visitants a la Garrotxa. Des de Teixa expliquen que va costar arrencar, però que durant l'estiu molts visitants de la comarca van fer ús d'aquest servei. En parla Àlex Gelabert, gerent de Teixa.
Està funcionant molt bé per ser un servei molt jove. És veritat que va començar, diguéssim, doncs, el mes d'abril amb caps de setmana i per dir alguna manera, doncs, amb una freqüència d'una hora i portàvem viatgers, però no havíem tingut el boom que hem tingut aquest estiu. Boom vol dir, doncs, que d'alguna manera s'està utilitzant amb assiduïtat i molt més que les proves que havíem fet amb el Olot, Santa Pau els caps de setmana amb menys freqüència.
Durant el pont del Pilar, pel 12 d'octubre, en 4 dies es calcula que unes 500 persones van agafar bitllet i ara l'objectiu de Teis és estudiar de manera més concreta els viatgers reals que té el Rumbus i les dinàmiques que segueixen.
Una de les qüestions que hem de millorar és la detecció exactament de quants viatges fan, perquè clar, agafen el bitllet de dia i llavors ja no detectes quan pugen i baixen. I fins i tot vam tenir algun viatge doncs, amb saturació, amb un vehicle de 55 places doncs, en vam sortir. Per tant, doncs, en certa manera està funcionant molt, molt bé.
Des de Teis s'expliquen que l'usuari majoritari del Rumbus són visitants, tot i que també han notat com persones de Santa Pau han aprofitat les freqüències del Rumbus per fer desplaçaments. El gerent de Teis també assegura que la Generalitat té el compromís de mantenir el servei de Rumbus de cara al 2024.
I en la mateixa línia de la mobilitat, els treballs del bicicarril entre Santa Pau i Olot avancen a bon ritme. L'obra se centra en el trasllat de les línies telefòniques que dificulten avançar en els terminis. Segons el director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, el primer tram que connecta amb el restaurant dels Ossos fins a l'escola Joan 23 s'hi ha de recol·locar molts serveis.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Els treballs del bicicarril entre Santa Pau i Olot avancen al ritme previst. Ara mateix les obres s'estan centrant en la part entre la zona del restaurant Els Ossos i l'escola Joan 23. Es tracta d'una zona de restaurants i cases que suposen uns treballs de passat cablejat que dificulten que els terminis s'avancin més del previst. Tot i així, després de les afectacions a l'avinguda Sant Jordi de fa unes setmanes, les obres no estan provocant afectacions considerables de trànsit pel que fa a Olot. El director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa és Xavier Puig.
Les obres del carril bici el que tenen és la problemàtica de que hi ha molts serveis afectats i per tant això és el que, bueno, que traslladar les línies telefòniques que sobretot a la zona dels Ossos n'hi ha moltes. Són aquest tipus de coses que sempre endarrereixen les obres.
Tot i que des del Parc Natural desitjarien que les obres avancessin més ràpid, els treballs van a bon ritme. Puig remarca que els terminis es compliran i que serà una infraestructura important pel que fa a la mobilitat de la comarca.
En principi els treballs van avançant, jo crec que a bon ritme, eh? Segurament tots voldríem que avancessin més ràpid, però sobretot el primer tram, el que seria des del Joan 23 fins a pràcticament arribar als Ossos, he observat aquests dies que van a bon ritme.
Els treballs del bicicarril entre Olot i Santa Pau es preveuen que acabin l'any vinent i permetran connectar una de les zones turístiques més visitades durant l'any a casa nostra.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, parlem de gastronomia i ens fem una pregunta. Què diferencia un pa artesà d'un pa de gasolinera o prefabricat? Segons forners artesans a la ciutat, la durabilitat, el gust, el color, però sobretot l'ús de segons quines primeres matèries. Nosaltres hem anat a la Fogaina per saber quins ingredients utilitzen i com seran presents a la Fira Orígens, que es du a terme a Olot aquest cap de setmana.
Cada forn de pa treballa a la seva manera. A la Fogaina elaboren pa artesà amb farines a la pedra i ecològica. També utilitzen massa mare, que expliquen que permet oferir un producte més digestiu, amb millor color i que aguanta més dies. En parla Claudio Albornoz, forner de la Fogaina.
El cuidado particular que le ponemos a las materias primas nos permite hacer un pan de calidad porque sabemos, tenemos un trato directo con los productores, por ejemplo, trabajamos con harinas de trigo antiguo. Eso nos permite un pan, primero, hecho a mano, segundo, muy bonito, y tercero, muy sabroso, que son las tres cosas que sobre todo cuidamos siempre. Se diferencia muy fácilmente de un pan de gasolinera o de supermercado, principalmente por la durabilidad.
I és que, segons en Claudio, el pa artesà que fan ells pot durar el doble comparat amb el que no ho és, encara que reconeix que és més car perquè diu que fer el producte de qualitat val uns diners. També diu que en els últims anys han notat més interès a menjar bé i saludable.
Nos damos cuenta nosotros de eso, es que viene mucha gente directo desde el doctor. Viene desde el doctor casi como con una receta médica diciéndonos, me encargaron comer pan de espelta. Cuando ya confían en nosotros que ese pan es 100% espelta, es porque hay un conocimiento de la gente de nuestro trabajo y una confianza. Sí, existe un mayor conocimiento, sobre todo lo vimos a partir de la pandemia, en que pareciera que hubo tiempo para leer, para ver videos, para practicar, para darse cuenta lo difícil que es hacer un pan artesano también. Eso puso mucho en valor nuestro trabajo y la gente lo agradece.
La Fogaina serà present a la Fira Orígens, on hi presentaran un panatone.
De gastronomia passem a parlar de cultura popular, perquè El cançoner de les Planes d'Hostoles, 1922, és un llibre que recull 186 peces que es cantaven al municipi fa més de 100 anys. El llibre recull els treballs dels mestres Joan Tomàs i Joan Llongueres, dos referents en el món del cançoner popular català de principis del segle passat. L'any 1922, durant dos mesos, els dos mestres van passar per les Planes d'Hostoles i ara la neta de Joan Tomàs, juntament amb l'actual equip de govern al municipi, publiquen la feina que es va recollir en aquell moment, Pere Obac.
Joan Tomàs, nascut a Barcelona a finals del segle XIX, va ser un músic català important durant la primera meitat del segle XX. Al llarg de la seva carrera professional va ser director de diversos cors, mestre de música en algunes escoles, sotsdirector de l'Orfeó Català i folclorista. L'any 1922 va iniciar la seva tasca dins l'obra del cançoner popular de Catalunya, en la qual hi participa fins l'esclat de la Guerra Civil. Durant aquests 14 anys realitza 23 missions, de les quals la segona té lloc a les Planes d'Hostoles. Durant dos mesos, Joan Tomàs i Joan Llongueres van instal·lar-se al poble per recollir el cançoner popular del municipi. En total van recollir més de 800 cançons, 186 només a les Planes. Aquesta feina ha estat recollida i s'ha publicat en el llibre Cançoner de les Planes d'Hostoles, 1922. Una de les impulsores ha estat la neta de Joan Tomàs, Liliana Tomàs, qui també s'ha encarregat de l'edició del llibre.
La recollia enduïda. I en aquesta missió, el que té de molt bo, a més, és que els dos mestres que hi van anar, tots dos eren mestres i músics, perquè Joan Tomàs hi va anar amb Joan Llongueres i Badia, el gran mestre Joan Llongueres. Llavors, clar, tots dos s'alternaven. Ara reculls tu la música i jo la lletra, i ara al revés. Ara tu la música i jo la lletra, no? I això també va facilitar molt la recollida.
Segons l'alcalde de les Planes, Marc Puig, la intenció del consistori és que les cançons que apareixen en el cançoner de les Planes d'Hostoles 1922 tornin a estar presents en l'imaginari col·lectiu.
És un objectiu que tenim ara com a Ajuntament de les Planes, no? Implicar ja sigui l'escola, sigui a les entitats, perquè aquestes cançons que es havien cantat es puguin tornar a recuperar, no? Perquè algunes d'elles encara l'altre dia comentàvem amb un regidor, no? Són ben actuals, no? I parlaven de fets quotidians, parlaven de política, i precisament el dia que es va presentar a les Planes, Jaume Arnell em va cantar una que encara és ben actual, eh? I dius, el temps no ha passat, eh? Tornem a estar l'any 22.
La tasca de Tomàs va haver d'aturar-se durant la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista. El material que havien recollit en les missions va ser enviat a França per acabar sent protegit dins un monestir suís i no va tornar a Catalunya fins a finals dels anys 90. La seva neta, Liliana Tomàs, ha explicat al programa La Finestra de la Televisió que aquest llibre era una tasca pendent des de feia anys.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Aquest dijous al vespre, oients de Ràdio Olot, haureu d'estar molt atents a la pantalla, en aquest cas a Olot Televisió, perquè s'emet el segon capítol de l'especial dels 25 anys d'Olot Televisió. Hem parlat amb el presentador del programa, Pere Farges, que ens descobreix alguns detalls del programa que s'emet avui al vespre a partir de les 11 a Olot Televisió.
Bé, doncs el que veurem avui en el programa, en aquest segon programa dels 25 d'Olot Televisió, és, recordem, el primer vàrem fer l'entrevista amb un dels fundadors, com va ser en Josep Puigbó, i avui el que podrem gaudir dies de la primera festa que es va fer, aquella festa d'inauguració, i alhora també de la primera emissió. Tot va anar conjunt. Una primera emissió en la que veurem una joveníssima Mariona Comelles, Clara Sánchez Castro, un Joel Tallant, gent de la casa que en aquells moments doncs, també ens van emportar tot el que s'estava amanint en aquella festa, en el que també hi trobàvem tots els alcaldes de la comarca, les personalitats, la jet set de l'època, per dir-ho així, i alhora també actuacions musicals com Big Mama, com Marina Rossell, també l'actuació del Màgic Andreu i també els Chico Mambo Show. Tot això ha amanit, com dèiem, en diferents entrevistes i el programa avui tindrà una durada una miqueta més llarg del normal, d'una hora, 10 minuts aproximadament.
Doncs recordeu que podreu recuperar aquest programa especial a partir de les 11 del vespre, avui mateix, a l'antena d'Olot Televisió, també amb les remissions que es faran a partir de dissabte al migdia i dissabte al vespre, i si no, i voleu mirar-ho a través de la carta, a través del canal de YouTube d'Olot Televisió. I abans dels esports parlem dels amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura d'Olot, que fan una crida a tothom per aconseguir donacions econòmiques per tal de recuperar les imatges de Sant Esteve, Santa Sabina i Sant Valentí, que haurien d'estar situades a la façana de l'església. Aquestes figures van desaparèixer durant la Guerra Civil, deixant buida la portada principal del temple. Ara que aquesta part s'ha arreglat, des de l'associació diuen que és moment de treballar per recuperar la imatge original.
Des de l'any 36, per la Guerra Civil, a la façana de l'església de Sant Esteve no hi són presents les imatges de Sant Esteve, Santa Sabina i Sant Valentí. L'Associació d'Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura fa temps que està recaptant diners per poder elaborar unes noves imatges. Des de l'associació expliquen que després d'haver fet les millores a la façana, ara és moment de treballar per tornar una mica més la normalitat a un dels edificis icònics de la ciutat. Per ara estan podent tirar endavant la imatge de Sant Esteve. En parla Carles Macias, membre de l'Associació d'Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura.
I el que podem avançar és que estem tirant endavant ja la imatge del Sant Esteve, perquè pràcticament ja tenim els diners suficients per financiar-ho, el qual vol dir que les tres imatges no es posaran de cop, però sí que tenim molt d'interès en que es col·loqui la central i a veure si de mica en mica podem anar completant l'obra.
Per això, des dels Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura fan una crida a tothom qui vulgui col·laborar a fer una petita aportació per poder elaborar tot el conjunt de sants i santa.
Les aportacions estan obertes, hi ha unes comptes a la parròquia, a Sant Esteve hi ha els números, el full parroquial també de tant en tant surten, es pot fer l'aportació a través de compte, es pot fer l'aportació personal, es pot fer una aportació, les aportacions per descomptat, que si és interès del que porta els diners desgraven a Hisenda.
Les noves imatges s'estan fent a l'Art Cristià i és que un dels objectius de l'Associació d'Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura és que els nous sants siguin elaborats per escultors locals.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous, com habitualment fem a la sintonia de Ràdio Olot, parlant d'hoquei patins, perquè l'hoquei Olot vol recuperar bones sensacions aquest cap de setmana. Els olotins reben, concretament dissabte, al Club d'Esports Vendrell, a partir de 7:45 del vespre. Després de dos desplaçaments en el que va de Lliga sense puntuar, els de Jordi Garcia volen mostrar la seva millor cara a la Josep Jou. Per tornar a la línia de la victòria, el conjunt olotí haurà de superar un rival que ve d'empatar davant el Vilafranca, màxim favorit del grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Fa 15 dies, quan l'Hockey Olot afrontava els darrers entrenaments abans de disputar el partit corresponent a la tercera jornada davant l'Ordis Gallec, els olotins arribaven després de perdre per 3-2 fora de casa. Al cap de dues setmanes, la mateixa història es repeteix. L'Hockey Olot va perdre a Sant Feliu de Codines per la mínima, perdonant ocasions i sense mostrar la seva millor versió. Aquest dissabte té una nova oportunitat d'oblidar-se dels fantasmes quan juga fora de casa i sumar un 9-9 a la Josep Jou, que seria millorar encara més l'inici en aquesta Lliga 23-24. Amb el dubte de si Aniol Mangas hi serà o no, l'equip de Jordi Garcia vol tornar allà on està més còmode, a la Josep Jou, amb la pista plena i desplegant un joc on sigui dominador.
Crec que és una mica mental, crec que vam fer una molt bona pretemporada, vam acabar l'any passat molt bé, tenim conceptes molt ben estudiats i molt ben treballats, per tant jo crec que és més un tema mental, que quan sortim a fora potser no et sé ben bé dir el què, però potser ens tirem un pèl enrere quan hem de ser encara més valents i més atrevits.
L'Hockey Olot rebrà un Vendrell amb la moral alta després de plantar cara a tot un Vilafranca i aconseguir empatar a 3 davant el màxim favorit d'aquest grup a pujar a l'Hockey Lliga. Es tracta d'un club històric de l'hoquei patins català, que ara suma 4 punts en aquest inici de competició i es troba just per sota els olotins, a la part mitja de la taula.
Han fet un parell de fitxatges que han estat jugant molts anys a Hockey Lliga, tenen en Lluís Ferrer i el porter Antoda, que també hi han jugat molts anys. És un equip que combina combina gent, gent veterana amb nanos més joves i al final són perillosos, perquè a part de tenir molta experiència els grans, els joves en tenen ganes i és un equip que ens pot crear problemes, que segurament ens vindrà a buscar.
L'hoquei Olot Vendrell es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del pavelló d'Esports d'Olot. Al descans del partit hi haurà l'actuació del Club Patinatge Artístic Olot. Tot plegat es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Olot. D'hoquei patins passem a parlar de la moda del pàdel, que també arriba a les Planes d'Hostoles. La demanda per a una instal·lació d'aquesta modalitat esportiva ha crescut exponencialment en els últims anys. El consistori s'ha acollit a una línia de subvenció de la Generalitat que pagarà més del 60% del cost de la instal·lació. La pista de pàdel serà operativa a finals de l'any vinent. Guillem Guardiola.
El pàdel és un esport de moda i completament en auge al nostre país, fins al punt que ha aconseguit convertir-se en una de les modalitats més practicades, només darrere del futbol. La Garrotxa disposa des de fa anys de pistes per jugar a pàdel a diversos llocs, com Olot, Les Preses, Santa Pau, Sant Joan les Fonts i la Vall de Bianya. Una de les prioritats de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles és la construcció d'una pista de pàdel, una decisió que s'ha pres arran d'una elevada demanda dels veïns del poble.
Aquesta demanda ja portem 2 anys ben bons, des que el pàdel es va posar de moda. La gent de les Planes demanava pistes de pàdel. Ara, per sort, va sortir una línia de subvencions que ens hi hem acollit.
La intenció principal és que la nova pista de pàdel s'ubiqui a la zona esportiva de l'estació de les Planes d'Hostoles per acabar de complementar aquest espai del poble.
Que així es quedarà complementada en pàdel, en minibàsquet, futbito i també en aquest camp de futbol 7 que tenim obert, que la gent hi pot anar a jugar a les hores que vulguin. Ho volem tancar a través d'un sistema de reserva play, es podrà accedir a la pista de pàdel i per tant acabarem de condicionar tot aquest espai esportiu del poble.
La instal·lació costarà al voltant d'uns 55.000 euros, tot i que 35.000 seran subvencionats per la Generalitat. La pista de pàdel a les Planes d'Hostoles serà operativa al mes de setembre de l'any 2024.
Tornem a la Garrotxa de 8.
Doncs sí, avui volíem aconseguir algun puntet aquí, no ho hem vist clar durant el tram final del partit, sí que ho hem vist més clar i més a prop després d'aquest gol de Jano Matella aquests últims minuts de partit.
L'hoquei Olot no s'acaba de trobar còmode lluny de casa. La solució? Tornar al fortí de la Josep Jou davant l'afició. L'equip necessita el suport dels seus per seguir invictes a casa i capgirar el mal sabor de boca que va deixar la derrota a Sant Feliu de Codines. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, hoquei Olot, Club d'Esports Vendrell. En directe a Ràdio Olot des del pavelló d'esports a partir de les 7 de la tarda. Amb Roger Isern i Anna Prat. L'hoquei patint se sent i es viu a Ràdio Olot.
Doncs esperem que l'hoquei Olot torni a la Josep Jou i també torni a la línia de la victòria. Explicarem, com sempre, amb l'Anna Prat i un servidor a la sintonia de Ràdio Olot aquest dissabte a partir de les 7. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 16 de novembre de 2023. Més informació, com sempre, al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Els dels serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals. Que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.